Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
La urbanització del Parc del Nord podria començar a finals del 2019, tot plegat després que s'hagi escollit el projecte definitiu d'entre els 6 finalistes del concurs urbanístic. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. En aquest segon concurs s'han presentat 33 projectes de gran qualitat. El regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, assegura que aquest fet garanteix que la urbanització prosperi, encara que hi hagi canvis al govern.
Tenim la tranquil·litat que surti o que surti serà un projecte de qualitat, amb la qual cosa, ostres, hi tindrà l'aval de la ciutadania, per tant, és allò, estem tranquils que passi que passi serà un èxit. I siguem nosaltres o hi hagi algú altre, és allò que no... Si no, possiblement hauríem de revisar aquests calendaris.
Si tot va com està previst, la primera fase de les obres acabarà a finals del 2020.
L'Orquestra Simfònica del Vallès comença temporada la setmana que ve apostant de nou per una combinació de la música clàssica i de composicions més modernes, com ara les bandes sonores.
Tot plegat després que la temporada passada es tanqués amb un augment de públic. En total, més de 5.000 persones van veure els espectacles de l'OCB.
En esports, el Club Natació Sabadell porta setmanes preparant la Final Four de la Champions femenina.
Així ho ha assegurat a l'Hotel Suís el president de l'entitat, Claudi Martí, que també es fixa com a objectiu igualar el nivell de l'equip masculí amb les noies. Una fira, diu, que passarà per anar a Europa.
Són algunes de les notícies que abordarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González, que és a les vies de so. Comencem.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans d'entrar en matèria, però, obrim pàgina de serveis. Un graus ara mateix a Sabadell, continua el descens de temperatures iniciat a inici de l'aquesta setmana. Hem d'esperar que segueixin baixant les temperatures més temps de tardor. Li preguntem al Jordi Toda. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs les immediates hores ens deixarà temperatures entre 2 i 3 graus més altes que les enregistrades ahir. A Lleida esperem màximes que voltaran els 28 graus, Tarragona 27, Barcelona 24, Girona 23. Amb això el temporal de vent i de mar que va a la baixa. Li queda les hores comptades. Tot això amb alguns intervals de núvols, sobretot al quadrant nord-est i a punts del litoral i del prelitoral. Tot i amb això, no esperem precipitacions. Tal com dèiem, avui la temperatura que quedarà més alta que l'enregistrada ahir. De cara a demà, esperem alguns intervals de núvols a punts del ter sud del territori menys importants que els d'avui, en principi sense precipitacions. A partir de migdia creixeran algunes nuvolades a punts de muntanya, però que no portaran conseqüències a tot estirar algun plogim. Demà la temperatura mínima serà una mica més baixa que l'enregistrada avui i les màximes que continuaran pujant. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, avui situació molt tranquil·la, molt més de l'habitual a aquesta hora. Només trobem retencions en dos punts de la C58 a Sant Quirze i a Montcada en sentit sud. En canvi, se circula còmodament a la P7 i a la B30. A Barcelona sí que trobem trànsit dens a la Ronda Litoral entre Diagonal i el Fòrum en els dos sentits i també aturades a la Ronda de Dalt entre Diagonal i la Meridiana en sentit nord. Passant 4 minuts de les 7, comencem l'informatiu parlant d'urbanisme, perquè el projecte definitiu per urbanitzar el Parc del Nord s'escollirà el pròxim mes de gener d'entre les 6 propostes finalistes del segon concurs. Després que la primera convocatòria del certamen quedés deserta, aquest cop s'hi han presentat 33 propostes, de les quals l'equip de govern en destaca la qualitat. Xavi Guerrero és regidor d'Espai Públic.
Amb aquestes va ser difícil triar perquè n'hi havia propostes realment molt bones. Però a la resta, els altres 16 que es van presentar per currículum, ostres, és que és molt difícil triar entre grans equips d'arquitectes quin té millor currículum que un altre. I aquí sí que realment va ser complicat, perquè tots eren molt bons. Sí que n'hi havia alguns que eren més modestos, però segons deien els del Col·legi d'Arquitectes, s'han presentat els millors equips d'arquitectes en aquests moments de Catalunya. Per tant, podem estar molt contents. La qualitat estarà garantida.
Amb tot, s'ha mostrat convençut que, sigui quin sigui el projecte escollit, tirarà endavant, encara que hi hagi un canvi en el govern el 2019.
Però abans queda molta feina per fer. Ara que s'han escollit 6 projectes finalistes en el concurs urbanístic, els impulsors d'aquestes propostes les hauran de desenvolupar, feina per la qual rebran una compensació de 4.000 euros. El jurat, format per arquitectes, urbanistes, paisatgistes, representants polítics i representants veïnals, haurà d'escollir la que s'arribarà a aplicar. Així mateix, també rebran l'opinió dels sabadellencs.
La ciutadania podrà triar entre els 6 una proposta, allò serà una opinió més, és a dir, com si fos un membre més del jurat, tindrem aquesta proposta damunt de la taula amb un informe que dirà la ciutadania ha triat molt majoritàriament el projecte 3, o estan molt repartits entre el 2, el 3 i el 5. Bé, doncs això serà el que nosaltres tindrem en contra com un vot més dintre de la decisió final.
Un cop escollit el projecte definitiu, s'hauran d'adjudicar les obres que, com a particularitat, podran assumir diferents dels participants al concurs depenent de la fase. Amb tot, es preveu que les obres comencin entre finals del 2019 i principis del 2020 i s'acabin a finals d'aquest mateix any.
Notícies vespre.
Josué Molina, nou director de l'ESDI, vol que el Centre Sabadellenc es converteixi en un referent internacional del disseny intel·ligent. A més, continuaran apostant per les humanitats com un dels pilars fonamentals de la formació dels joves dissenyadors.
Josué Molina va ser nomenat nou director de l'ESDI pels seus coneixements en ensenyament, humanitats i noves tecnologies. Per aquest motiu, des de la direcció del centre vol impulsar aquests aspectes. El més important, des del seu punt de vista, és l'especialització en disseny intel·ligent, un projecte innovador que podrà impulsar gràcies a una subvenció europea.
Hi ha un projecte europeu que l'ESDI participa, que és una de les institucions, bueno, la institució que està al capdavant, que és el TRIS3, que és un projecte a nivell de desenvolupament al voltant de la Smart Design i bueno, en el si d'aquest projecte es van incorporant noves persones també que estan vinculades directament a això per desenvolupar aquest tipus de projecte, no? Que és europeu, per tant té un gran finançament. L'edifici que té al costat l'ESDI es renovarà completament, farem allà labs per tal, laboratoris d'empreses, per tal de coworking, co-living, etc., per tal de intentar dinamitzar aquest entorn tecnològic el més possible, no?
L'objectiu final és convertir l'escola en un referent internacional en el sector ben aviat.
Doncs això ja està previst que comenci en un any i mig, ja ha d'estar l'edifici fet i començant a funcionar, si no em fallen els números. Serà, jo crec que ajudarà a reconvertir i a transformar fins i tot la pròpia ciutat de Sabadell, sí, perquè serà com tot un viver d'empreses, no? Un viver d'idees, un viver que ajudarà a apropar tot el talent internacional que hi hagi al voltant de l'Smart Design. O sigui, es volem convertir en un referent internacional en tot el que és l'Smart Design i sobretot amb tot aquest component humanístic, no?
Per a Molina, però, aquesta innovació tecnològica ha d'anar acompanyada de les humanitats. Per això reforçaran els estudis d'aquest àmbit perquè els joves dissenyadors aprenguin a pensar sobre els seus propis dissenys. A més, començaran a oferir cursos en línia per tal de rebre estudiants de tot el món.
Twitter@RadioSabadell. Segueix-nos.
En successos, els Mossos d'Esquadra han desmantellat una plantació de marihuana en una nau industrial de Rubí, que comptava amb prop de 3.500 plantes. En l'operació s'ha detingut un home de 59 anys, veí de Barcelona, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació del fluid elèctric.
L'arrest va tenir lloc dissabte passat durant una intervenció policial preventiva al polígon Rubí Sud. Els agents van notar una forta olor de marihuana que provenia d'una nau semi-abandonada. A més, van comprovar que la connexió elèctrica de les instal·lacions era fraudulenta i que els aparells d'aire condicionat estaven en funcionament de forma constant. Mentre es feien les comprovacions, un vehicle es va dirigir a la nau, però quan el conductor va veure la policia, va fer una maniobra evasiva i va marxar ràpidament. Els agents el van interceptar i van identificar el conductor, sobre el qual pesava una ordre de detenció en vigor. Amb tot, va ser detingut allà mateix i aquest dilluns ha passat a disposició judicial. La plantació de marihuana tenia un valor d'uns 300.000 euros i la infraestructura per cultivar-la superava els 100.000, segons la policia catalana. A més, la companyia elèctrica calcula que la defraudació del subministrament era d'uns 30.000 euros.
La mestra psicòloga i feminista Maria de la Pau Trainer i la Fundació AGI han estat els guanyadors del Memorial Àlex Seglés d'aquest any.
Enguany, el jurat ha volgut posar en valor la tasca de les dones i el seu apoderament com a contrapunt de les violències masclistes. Per aquest motiu s'ha volgut reconèixer la trajectòria de Maria de la Pau Trainer, que s'ha reivindicat sobretot com a professora. En el camp de les entitats, la Fundació Provada AGI ha estat l'escollida pel jurat. La seva presidenta, Rosa Maria Garriga, ha destacat que la gran majoria de la seva feina se centra en les dones.
I que la Fundació, el 90%, 85%, es dedica a l'àmbit de la dona. Quan gairebé no hi havia programes d'atenció a dones, la Fundació ja en va posar en marxa. També cal dir que Sabadell fou un dels primers municipis que va posar en marxa, a través del CIR, del que abans es deia el CIR, un programa d'atenció a la dona, que nosaltres hi estem present amb dues professionals atenent el Centre d'Atenció a la Dona de Sabadell.
El Memorial Àlex Seglés s'entrega des del 2012 a particulars i associacions que promouen els valors del professor de dret eclesiàstic. Enguany, els guardons consistien en dos plats de ceràmica elaborats a quatre mans per Maria Bosch i Assumpció Oristrell.
Aquest dissabte, els castellers de Sabadell i el Gremi de Fabricants presenten les noves camises i domassos de la Colla dels Saballuts.
El Gremi de Fabricants ha col·laborat amb els castellers per fer possible que el procés complet d'elaboració de les peces hagi anat a càrrec d'empreses vallesanes. L'acte també servirà per presentar el Castelloscopi, instal·lat al Gremi des del passat 17 de setembre. El Castelloscopi és un dels recursos interactius més forts amb els que compta el projecte dels Saballuts, anomenat Fem pinya amb els joves, donem pit als barris, dins del marc dels pressupostos participatius Construint Ciutat 2018 de l'Ajuntament.
En successos, delicte contra la seguretat vial al barri de Gràcia.
Aquesta matinada, la policia ha realitzat una prova d'alcoholèmia a un conductor d'un turisme. L'home ha donat positiu amb un resultat de 0,7 mil·ligrams per litre. Se li han realitzat diligències judicials per un presumpte delicte contra la seguretat vial, per conduir sota la influència de begudes alcohòliques, i se li ha immobilitzat el vehicle.
I un últim apunt, els clients del banc BBVA han triat la Fundació Avant pels donatius de la seva targeta solidària.
El banc donarà així 30.000 euros a l'associació Vallès Amics de la Neurologia, que destinarà aquests diners a famílies sense recursos per a finançació per a rehabilitar neurològica integral. Aquesta és la cinquena edició del programa Targeta Solidària del BBVA, que té una implicació directa amb els clients, ja que són ells qui trien les entitats beneficiàries dels ajuts.
Obrim pàgina cultural quan falten 3 minuts per un quart de 8. L'Orquestra Simfònica del Vallès ja ho té tot a punt per una nova temporada de concerts. La Simfònica arrencarà el nou curs amb l'actuació La Faràndula dedicada a Polònia, coincidint amb el centenari de la independència del país. Entre les peces que s'interpretaran hi ha aquesta suite de la pel·lícula Dràcula. Aquest serà el primer dels 8 concerts que l'USB oferirà a la ciutat.
La Simfònica continuarà innovant aquest curs en les seves actuacions, que combinaran els concerts simfònics més puristes amb d'altres en què les bandes sonores i el gènere teatral seran coprotagonistes. El president de l'USB i director del programa L'Espia de Mahler de Ràdio Sabadell, Jordi Cos, ha subratllat que l'oferta de l'orquestra vol arribar a tot tipus de públic.
Des del més exigent, des del punt de vista melòman i des del repertori ja clàssic simfònic, fins a un públic que li agrada, no és exactament melòman, però li agrada altres tipus de músiques, com pot ser la banda sonora, o com pot ser també el teatre, potser li agrada també el teatre, li agrada el musical, o sigui, li agrada les bandes sonores. És per públics molt diversos. Al fons, el que nosaltres volem reflectir és la societat en la que vivim, no?
Els concerts dedicats a les bandes sonores del cinema s'han consolidat com una de les propostes que més enganxen el públic. Per això, una de les actuacions sota el títol Una galàxia de música estarà dedicada íntegrament a la música de pel·lícula, però d'un gènere molt concret. Jordi Cos.
Soy de Dràcula, però hi ha un concert exclusivament dedicat a la música de pel·lícula de ciència-ficció, que es farà amb un guió d'Ivan Morales, i que podrem sentir les que són les pel·lícules, la música de les pel·lícules més representatives del gènere, no? Des d'ET, En comptes de la tercera fase, Terminator, Star Wars, doncs clar, Fahrenheit 451, O sigui que totes aquestes pel·lícules que estan molt presents en l'imaginari de molta gent, doncs, tenen unes músiques especialment molt, molt senyeres, sobretot a través de John Williams com a compositor.
Així mateix hi haurà un concert dedicat a la banda sonora de West Side Story, l'any del centenari del naixement del seu compositor, Leonard Bernstein. Per Nadal arribarà el tradicional festival de valsos i danses en doble sessió. En el segon tram de la temporada, el de 2019, el públic podrà gaudir de tres concerts. El primer, al març, dedicat a Mozart i que comptarà amb la interpretació de Roger i Joan Pera. El Rèquiem de Fauré tindrà lloc a l'abril, mentre que al juny la Simfònica tancarà el curs amb la setena de Beethoven. Una temporada força heterogènia que té la voluntat d'arribar encara amb més espectadors que la temporada passada, quan més de 5.000 persones van assistir als concerts de l'OCB.
I no deixem de parlar de cultura perquè el Teatre La Sala comença una nova temporada amb un total de més de 20 espectacles i amb nous reptes sobre la taula. Des del teatre s'han proposat anar un pas més enllà amb la seva tasca i han programat conferències i tallers relacionats amb les diferents obres de teatre que es representaran aquest any. Unes conferències que realitzaran experts de diferents camps de la nostra ciutat, com per exemple metges del taulí especialitzats en el dol.
Aquestes no són les úniques novetats. Ha marcat dins aquesta voluntat d'anar un pas més enllà i fer reflexionar els infants fora de les obres que van a veure, la sala també ha iniciat una nova col·laboració amb els mestres de les escoles que porten els alumnes al teatre. Eulàlia Rivera, directora de la sala, assegura que les fórmules de col·laboració amb els docents utilitzades fins ara no acaben de funcionar i que enguany volen ficar-hi més esforç.
Hi havia a vegades que els dossiers eren sopes de lletres, o fes un dibuix de, no? Ens semblava que aquesta no era la nostra feina, sinó que els nens han de venir a viure i a disfrutar les arts escèniques i que això ja és un valor per ell mateix, no? Toqui la temàtica que toqui. Per tant, des de la sala el que volem recalcar molt és aquesta idea de fugir una mica de ara circ, ara dansa, ara titella, sinó parlem, són artistes que tenen ganes d'expressar-se, cadascú s'expressa com vol, no? I per tant, doncs, si són espectacles de qualitat, tothom pot expressar el que vulgui perquè els nens són capaços d'assumir-ho tot sempre i quan estigui ben plantejat i estigui ben fet.
Una altra de les novetats d'aquesta nova temporada és la incorporació d'una nova sessió els dissabtes a les 8 del vespre. Rivera ha explicat que aquesta nova sessió va dirigida als nens de més de 8 anys, que assegura ja no van al teatre.
Els nens, a partir dels 8 anys, els comencem a perdre com a espectadors. Creiem que això no ens ho podem permetre i que hem de buscar fórmules perquè això no passi. I ens semblava, doncs, que una idea que podia ser, doncs, ja no venir en horari de 12 o 6 de la tarda d'un diumenge, no?, que és com has vingut sempre de petit, no?, trencar això, no?, i venir el dissabte a les 8 de la tarda, que després amb els pares se'n poden anar a sopar.
La temporada comença demà mateix amb una conferència relacionada amb l'obra Laika, que aterra a la sala el proper 6 d'octubre. Totes les conferències es realitzaran a la Biblioteca Vapor Badia i són totalment obertes i gratuïtes.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició. Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Si vols conèixer l'actualitat teatral de la nostra ciutat, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, Ràdio Sabadell aixeca el taló radiofònic amb entrevistes, tertúlies, cartellera teatral, cançons de musicals i radioteatre. Amunt al taló, a la 94.6 de la FM, per internet en directe o al podcast de Ràdio Sabadell i en redifusió els dijous de 3 a 4 de la tarda. Amunt al taló. Passió per al teatre sabadellenc.
Taxi Sabadell. Disposem de vehicles adaptats per al trasllat de persones discapacitades. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit...
i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Moment de sortir fora de Sabadell i fora de la comarca per fer un repàs a l'actualitat i avui comencem parlant d'economia perquè les pensions han tornat a pujar d'acord amb l'IPC.
Les pensions tornaran a revaloritzar-se en funció de l'IPC amb l'objectiu que els pensionistes no perdin poder adquisitiu. Així ho recomana la majoria dels partits a l'anomenat Pacte de Toledo. Després de 2 anys de negociacions, els portaveus parlamentaris de la Comissió del Pacte de Toledo han arribat a un principi d'acord.
Avui han sortit a la llum gravacions del sumari de l'1 d'octubre en les quals es poden sentir a Marta Rovira queixant-se que des d'Esquerra estaven organitzant el referèndum tots sols.
L'ACN ha tingut accés a aquestes gravacions en les que se sent a la Rovira conversar amb el secretari general de Vicepresidència i Economia, Josep Maria Jové. La conversa entre Jové i Rovira data del 4 de setembre de 2017, quan faltava un mes perquè es produís el referèndum. Aquestes gravacions formen part d'un informe entregat per la Guàrdia Civil al Tribunal Suprem el 31 de gener.
La ministra de Justícia, Dolores Delgado, diu que no dimitirà després de les noves gravacions en què admetia que jutges i fiscals havien mantingut sexe amb menors a Colòmbia, unes declaracions que va fer en un dinar amb l'excomissari Villarejo.
En una tensa sessió de control al Congrés dels Diputats, els diferents grups de l'oposició han reclamat la dimissió de la ministra. Delgado, per la seva banda, ha sigut clara i ha assegurat que segueix el càrrec.
Ya le adelanto, no voy a dimitir. Este gobierno tiene la decencia de trabajar por los ciudadanos, porque este gobierno no ha quedado paralizado por causas de corrupción y por una corrupción sistémica y constante.
És moment d'obrir pàgina esportiva.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Ho dèiem en titulars, Claudi Martí ha passat revista de l'actualitat del Natació Sabadell al programa Hotel Suís d'aquesta casa. El president del club, a prop de complir el seu segon any de mandat, presentarà pròximament els resultats econòmics del primer exercici sencer al capdavant de l'entitat.
Martí ha assegurat que han complert l'equilibri econòmic al qual s'havien compromès i tancaran l'exercici amb un lleuger benefici. De fet, la gran inversió d'aquest any està la remodelació de les naus, xifrada en gairebé 1 milió d'euros. El president del club també ha afirmat que l'entitat compta a dia d'avui amb 27.500 socis. A nivell esportiu, Martí ha reconegut que treballen per tornar a portar a Sabadell la Final Four de l'Eurolliga femenina.
I és una promesa que els hi vaig fer les noies quan van tornar de Quirici l'any passat, no? Doncs que el primer que em van demanar doncs va ser, sisplau, Claudi, intenta que no tinguem de tornar a anar un any més a Rússia a guanyar la Copa d'Europa, i els hi vaig prometre que treballaria per això, i ja ho hem portem setmanes fent-ho i espero que a final cristal·litzi del jugar una Final Four més aquí a Sabadell.
Per últim, Claudi Martí ha reconegut que l'equip masculí està un pas per sota del femení, però ha destacat la importància que segueixi disputant la Champions League per arribar al nivell de l'equip que dirigeix David Palma.
Doncs precisament aquest matí s'ha dut a terme la presentació oficial de la segona fase prèvia de la Champions League de waterpolo masculí, que tindrà lloc de divendres a diumenge a Can Llong, una lligueta en què per segon any consecutiu hi serà el Natació Sabadell.
I juntament amb el club hi haurà la participació del Terrassa, el Potsdam Alemany i l'Sport Management. El tècnic del club, Xava Gómez, ha penjat l'etiqueta de favorit als italians i creu que el segon bitllet per a la següent jornada se'l jugaran entre ells i el Terrassa. Tot i això, considera els agarencs arriben més rodats.
No hay problema, la ventaja del Terrassa es que ha jugado una fase, cuando acabas una temporada prefieres quedar segundo o tercero, una de las razones para evitar esa fase, pero en el fondo te va muy bien. Ha jugado pues, con el Jadran, con Estrasburgo, con el Alfen, ha jugado final con Barceloneta, viene muy rodado.
Divendres s'espera el debut del nou fitxatge del club, el boi nord-americà Duncan Lyne. Tot i no estar al 100% físicament, el waterpolista Sergi Cabanes vaticina que el serà de molta ajuda.
Les sensacions és que els equips ens començaran a fer més zona. O sigui, no tindrem aquest pressing que ens fan durant 3 parts seguides. I això allibera molt l'atac i després ens dona més forces per poder defensar millor. Esperem, allà, si es compleixen les expectatives.
L'estrena del club serà demà passat contra l'Sport Management a un quart de vuit del vespre. Dissabte s'enfrontaran al Pots de Malemany i diumenge tancaran la segona fase prèvia amb el derbi. Recordem que els dos primers de la lligueta accedeixen a la següent ronda.
I l'equip femení del Natació Sabadell disputa des d'un quart de vuit les semifinals de la Supercopa d'Espanya contra el Mataró. A Can Llong hi tenim el Pau Vituri. Bona tarda, Pau.
Bona tarda, Karen. Doncs pràcticament a punt d'arribar a l'equador del primer quart amb una lleugera sorpresa, i és que l'Astralpool Club Natació Sabadell, les noies de David Palma, com sempre favorites a qualsevol títol en competició domèstica, cauen ara mateix per 1-3, ara mateix contraatac de Judit Forca al pal, per tant doncs segueix aquesta diferència de dos gols pel centre de natació Mataró en aquest inici de partit. Recordem que la segona semifinal també es disputa a Can Llong, la disputaran el Club Natació Sant Andreu i el Terrassa, i els dos guanyadors d'aquestes semifinals s'enfrontaran a la gran final el diumenge a partir de les 12 del migdia a València. Com diem, 4 minuts i 8 segons per acabar aquest primer quart a Can Llong. De moment perd l'Astralpool per 1-3 contra el Mataró.
Moltes gràcies, Pau, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda.
Sortim de l'aigua i parlem de futbol, perquè el Centre d'Esports Sabadell ha començat a passar pàgina de la inexplicable derrota d'aquest cap de setmana passat, aquest passat diumenge, contra l'Ontinyent. La plantilla arlequinada s'ha exercitat avui amb la ment ja posada en el desplaçament a Vila-real.
Després d'aquest entrenament ha parlat en roda de premsa Adri Cuevas. El migcampista andalús ha reconegut que l'equip no passa per un bon moment, però l'han de saber portar amb paciència per revertir la situació.
Esas cosas muchas veces... hay en fases de la temporada que te pasan, y hay otras fases que es que te viene todo de cara, y ahora mismo estamos en la fase que cuesta un poco asimilar que te pasen todas esas cosas y seguidas, pero bueno, eso es un poco el fútbol también, que hay que saber llevar eso, no ponerse nervioso porque no nos ayuda.
El principal dubte a hores d'ara és el del capità, Miguel González, que finalment es va quedar fora de la convocatòria contra l'Ontinyent. Recordem que el Vila-real B Sabadell es disputarà diumenge a les 12 del migdia, des de mitja hora abans, a Ràdio Sabadell.
Dani Fernández s'ha acomiadat del Mercantil. El fins ara entrenador gracienc ha donat les seves explicacions després que el club fes oficial el seu adeu. De fet, Fernández ha reconegut que fa 15 dies va presentar la seva dimissió per motius professionals.
Això sí, el ja ex-tècnic del conjunt mercantilista ha afegit que els mals resultats de les últimes setmanes havien fet perdre la confiança mútua amb la gent del club. Fernández admet que les sensacions ja no eren les mateixes que a l'inici de temporada.
La confiança que teníem fins ara, doncs, una mica l'havíem perdut per les dues parts, no? I aleshores, doncs això, jo crec que quan això passa pot reconduir, evidentment que sí, més quan doncs, estàs dirigit per bones persones. Jo sempre he dit que tenia bones persones la meu al club, però bueno, el meu fill no és el mateix, i jo que tenia aquesta sensació i crec que he pres la decisió encertada i correcta.
El tècnic marxa sense cap retret i agraït al club, sobretot després de la gran temporada passada en la qual van assolir l'ascens a Lliga Nacional Juvenil. Recordem que el relleu a la banqueta serà el director esportiu Carlos López.
L'espera s'ha acabat pel Femiesport, amics del Pou Nou Escorial. El nou equip sabadellenc debuta aquest cap de setmana a la màxima categoria del futbol sala femení estatal.
Ho fa al Pavelló del Nord davant el Penya Esplugues, en l'únic derbi català de la primera divisió. Un partit pel qual no calen motivacions extra, segons l'entrenador Paco Arnau.
Jo, per mi, és un dia espectacular. Derbi català, dos equips de primera divisió nacional, molta il·lusió de debutar aquí al pavelló amb Esport 3, que es comenta que televisaran el partit, i realment és un dia molt especial, no?, per les jugadores. Per aquell dia no cal treballar la motivació la tindran en el moment que surtin a pista, estiguin les càmeres i tinguem tota l'afició aquí.
El partit entre el Femisport i el Penya Esplugues començarà dissabte a les 4 de la tarda i serà retransmès en directe per Esport 3.
Un minut per dos quarts de vuit. Nosaltres deixem aquí el Notícies Vespre d'aquest dimecres 26 de setembre. No abans sense recordar-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora i més ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. També podeu seguir l'actualitat de prop seguint-nos a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem demà a partir de les 9 del matí amb el programa Al Matí amb Raquel García. Que acabeu de passar un bon dimecres. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.